Esport.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esport.
Bona tarda, família. Des d'ara i fins les 4 us acompanyem l'equip de Guàrdia d'Esports COPE amb el Víctor Navarro, el Juan Arias, l'Albert Díez, l'Andrea de Ferrater, el Miguel Jorge i la Paula Pere. També amb el Jorge Martínez, al control de so. Comencem perquè ja tenim Memphis Depay a Barcelona i demà s'incorporarà als entrenaments amb Ronald Koeman. L'intercanvi entre Griezmann i Saúl segueix aturat. L'Atlético de Madrid no té pressa i és el Barça qui necessita moure fitxa. A l'Espanyol comença aquesta tarda l'estatge de pretemporada a Marbella. El Girona està interessat en el retorn del lateral esquerre David Juncà. Piero Oriola es queda fora dels Jocs Olímpics perquè ha estat un dels descartats per Escariolo. Enric Mas ha acabat sisè al Tour de França en el primer any que hi anava com a cap de files de Movistar. I polèmica a l'handbol platja després que la selecció femenina de Noruega s'ha rebel·lat contra l'imposició sexista de jugar en biquini. El debat d'avui, Josep Maria Minguella i també Joaquim Luna. Esperem les vostres votacions a les enquestes al Twitter d'Esports COPE. Us estem preguntant avui en clau Barça si té raó Koeman dient que el Barça ha fitxat bé. Penseu que sí al 60%, penseu que no al 40%. I en clau espanyol us estem preguntant si és convenient que el Monito Vargas surti cedit. Penseu que sí la majoria, 67%, i que no al 33%. Arrenquem.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Sí, es verdad que yo creo que hemos fichado bien hasta el momento. Jugadores como Memphis Depay han venido gratis, Kun Agüero ha venido gratis, Eric García ha venido gratis y además yo creo que si podemos tener el dinero han sido jugadores para fichar.
Això diu Koeman, que està satisfet amb la plantilla, que de moment li està quedant, o com a mínim, això és el que diu l'holandès. El primer fitxatge a arribar a Barcelona ha estat l'holandès Memphis Depay, que ha aterrat aquest migdia. El davanter holandès comença a entrenar-se demà amb alguns dels que seran els seus companys. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Una petició de Ronald Koeman, ja la va fer la passada temporada, també Wijnaldum, però no va arribar perquè està al PSG, però Memphis Depay sí. Ha aterrat a la terminal corporativa del Prat a les 2:05 de la tarda. Ho feia sol, vestit d'americana, saludant els companys que hi havia a la porta de les televisions. I com és costum, a una sala privada d'aquesta terminal ha posat davant els mitjans de comunicació del Barça, els oficials, amb una samarreta del club, fent el famós gest de Ronaldinho amb les mans i dedicant aquestes primeres paraules als culers.
Hello guys, it's Memphis. I just touched down in Barcelona. Very excited for a new challenge, new adventure. And I hope to see you guys soon in the stadium and everybody involved.
Salutacions i que vol jugar al Camp Nou davant al públic, com tots ho desitgen, també el Kun Agüero, Eric García, tots ho han dit a les seves presentacions. Depay, o Memphis, com prefereixen que l'anomenin, el davanter holandès, serà presentat previsiblement aquest dijous, encara no és oficial, però és el dia que millor va per l'agenda del Barça. Demà té, com deia Sílvia, el seu primer entrenament amb Ronald Koeman, també hi serà Frenkie de Jong, que el seu company a la selecció, i els francesos Clément Lenglet i Antoine Griezmann.
Ho veurem, ara en parlem, Veurem si està Griezmann o no. Memphis Depay, arribat avui, té 27 anys i en l'última temporada de l'Olympique Lyonnais ha fet 20 gols a la Lliga i 6 a la Champions. Li hem preguntat a un dels nostres tècnics de capçalera, l'Àlex Dalmas, què li sembla el fitxatge del neerlandès.
Crec que la incorporació de Memphis Depay és una arribada que pot ajudar molt al Barça. Segurament, o segur, de fet, hi ha davanters més determinants que ell al món, a Europa. Però que arribin a cost zero, jo crec que molt pocs o pràcticament cap. Té diverses coses importants per al tipus de joc Barça. En primer lloc, que no només coneix l'entrenador i l'entrenador el coneix amb ell, amb la qual cosa això, a priori, fa que l'adaptació hagi de ser més curta, més ràpida, sinó que totes les prestacions futbolístiques van de cara, o totes les seves fortaleses són per atacar blocs baixos, que és el que el Barça es troba més com a plantejament, no? És un futbolista que té molt bon 1 contra 1, que té molt regat, és un generador d'ocasions per si sol, és a dir, no li fa falta molt espai per poder generar-te alguna passada de gol, per treure't algun xut, té un xut extraordinari. És veritat que no és un golejador nat, no és un home gol, però sempre té una certa quota de gol i crec que arriba en el seu millor moment o en el seu millor punt de la carrera futbolística. A Memphis Depay sempre l'havia acompanyat la irregularitat i el Memphis Depay de l'últim any, any i mig, jo crec que ha aconseguit tenir aquest punt de regularitat que li faltava. És veritat que és un futbolista diferent i que és un futbolista que necessita molta llibertat en el camp, ara mateix. Quan va començar sí que era molt més per jugar en banda, però ara necessita aquesta llibertat, aquesta quota, la qual cosa el pot fer portar a trepitjar les mateixes zones que Messi, i això és un risc. Però també té el punt a favor de que parteix des del sector contrari, és a dir, així com Messi parteix des de la dreta, Memphis parteix des de l'esquerra, i això pot fer que tingui un encaix més ràpid. Això sí, haurà de millorar les prestacions defensives. En els últims anys, en les últimes temporades, diguéssim que la primera pressió l'ha seleccionat molt, i el Barça no es pot permetre el luxe de tenir molts futbolistes que no vagin a la primera pressió, perquè seguiria tenint alguns dels problemes que ha tingut els últims anys. Però, en definitiva, crec que és un futbolista que et permet donar un salt de qualitat i que et permet donar alguna cosa més que no tenies en el front d'atac.
Gràcies a l'Àlex Dalmas, i aquests encaixos amb Messi, els davanters que arriben al Barça, esperem que funcioni bé en aquest cas. I parlàvem de Griezmann, deies que demà s'ha d'incorporar als entrenaments, Víctor, però ja ho veurem, no? Com està aquest intercanvi Griezmann-Saúl del que parlàvem ja des de la setmana passada?
Sí, per cert, amb l'arribada de Depay també es complica la titularitat de Griezmann, perquè ja són massa noms a dalt. Ja sabeu que Joan Laporta està a Israel per viatge de negocis i també amb el Barça Legends, que juguen demà. Va deixar Rafa Juste i Mateu Alemany a Barcelona. Ho va fer expressament, sobretot en el cas de Rafa Juste, que sempre l'acompanya, el vicepresident primer del Futbol Club Barcelona, per gestionar això, l'intercanvi entre Saúl i Griezmann, entre l'Atlético de Madrid i el Barça. De moment no avança. Veurem si demà, amb l'arribada del president del Barça a Barcelona, dona un gir. A Madrid, ens informava Javi Gómez que a l'Atlético de Madrid asseguren que no tenen pressa, que si el Barça vol accelerar aquesta operació, perfecta, però que ells no faran res perquè al final no són els necessitats. Recordeu que això ho asseguren, aquesta necessitat al Barça, perquè només es podrà anunciar aviat la renovació de Leo Messi si aquest intercanvi truque entre Saúl i Griezmann es fa efectiu. L'última veu que hem escoltat ha estat ni més ni menys que el president de l'Atlético, Enrique Cerezo, que ha preguntat per l'intercanvi a Madrid entre Griezmann i Saúl, ha dit que al món del futbol tot és possible. De moment, com us diem, no avança i estem a l'espera de les properes hores, sobretot amb l'arribada de Joan Laporta a Barcelona, a veure si desencallen aquest intercanvi que farà possible l'anunci de la renovació de Leo Messi.
En parlarem. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I una de tribunals, perquè segons l'agència EFE, els Mossos d'Esquadra han trobat més irregularitats en els pagaments del mandat de Josep Maria Bartomeu, amb fraccionaments de factures per evitar els controls interns del club, com ja va passar amb el Barça Gate. Entre els contractes trobats està el de l'auditoria PricewaterhouseCoopers, que era superior a 600.000 euros. Demà ha declarat el jutjat número 13 de Barcelona el propietari d'I3 Ventures, Carlos Ibáñez, precisament pel cas Barça Gate.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositando lo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en meliá.com y haz tu reserva.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CR-V híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del limpiafondos eléctrico Zodiaco V5390, que gracias a su sistema de aspiración ciclónica y a sus cuatro ruedas motrices, limpia mucho mejor sea cual sea la forma de la piscina. Y tiene más durabilidad, y solo cuesta 999 euros. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Comencem el debat de dilluns, saludant el Josep Maria Minguella. Minguella, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, i tu?
Bé, aquí que m'he quedat sec, però estava escoltant el programa que vaig dir de Madrid, que diu que no té pressa, que tal, i a cop i volta, sempre, o de quasi sempre.
Que es talla la connexió. Però espera un moment, espera un moment.
Van contra nosaltres, van contra nosaltres.
Sí, saluda Joaquim Luna. Joaquim Luna, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, senyor, senyora.
Benvingut al debat Esports Cope. Minguella, què et sembla? Què et sembla aquest intercanvi Griezmann-Saúl? Estan aquí estirant els dos clubs per veure qui cedeix una mica menys?
Jo el primer que m'hauria de saber és, que no he sentit ni ho he llegit allà al puesto, perquè el Saúl va ser suplent l'any passat. per mi és clau. Jo el Saúl és un jugador que fa dos o tres anys l'hagués fitxat, el jugador recorregut, treball, dedicació, tal, tal, tal. Com pot ser que l'equip campió de dos voltes desaparegui, no sé si va jugar cap partit, però bueno, va deixar de ser titular. Llavors, jo, la primera dubte és aquesta. Segona dubte, no dubte. L'equip de Madrid no posarà un euro per pagar el Griezmann. L'operació Suárez repetida, el Barça no la farà. El Barça no posarà diners perquè el jugador se'n vagi. Amb la qual cosa, això dificulta molt perquè l'Atlètic de Madrid juga a la contra. Ho sentim que ho estàveu dient, que l'Atlètic de Madrid diu que ells no tenen pressa. Clar, no tenen cap pressa. Si els hi regalen el jugador, com els hi van regalar el Suárez, diran, mira que bé, tu l'hem trobat per aquí, però si no, no donen cap pas endavant. I són els campions. Acaben de fitxar un jugador gratis del Fluminense, un nano de 21 o 22 anys, que crec que serà molt bo. Que no fa l'any de Madrid, no es tornen bojos mai. Van tornar bojos amb el Joao Fèlix perquè no ho van pagar ell, ho va pagar el Barça, però ell no va treure el duro.
Joaquim, això sí que sembla que ho té clar el Barça, que no vol pagar una part de la fitxa de Griezmann a l'Atlético de Madrid, com sí que va fer l'any passat amb Suárez. A tu què et sembla aquesta operació?
Jo estic una mica en la línia del Josep Maria, no... Em sembla, evidentment, si mires el que va costar a Griezmann i ara que pogués tornar a l'Atlético i encara que el club digui que no pagarà res, però segurament alguna cosa acabarà pagant, em sembla d'aquelles operacions que una mica desesperants, que et queda una mica, al seguidor del Barça li queda cara de tonto, no? Ara, sí, podríem fer coses pitjors, vull dir, Saúl, bueno, és un jugador de la classe mitja que no està malament i bueno, potser no vagi malament, però en general, quan escoltes aquestes coses, no sé, donen ganes una mica de dir quan el Barça començarà a fer les coses bé i no acabar fent aquests negocis, que són sempre uns negocis que amb el món de l'empresa és que jo crec que ja hagués fet fora a tothom, no?, que va estar una mica ficat, no? Si em desespera una mica escoltar que podem regalar Griezmann a l'Atlético amb el que va costar i que ara ens tornin a un jugador quan ells ja no ja el tenen una mica amortitzat, no?
Mm-hmm. Són jugadors d'aquests de segona fila, Agüero, o jugadors que ja no estan en el seu moment més brillant, no? El Koeman deia ahir, estem fent fitxatges molt bons, són jugadors que venen a cost zero. Tu, Minguell, ja estàs d'acord amb que s'estan fent bons fitxatges pel Barça?
T'imagines que el Koeman que has dit que el fitxatge és un desastre?
Això he dit jo al començament del programa. Ell diu això, però clar, el que pensa no ho sabem.
No, això no ho sabem, i més ara que no hi ha campió. Ara es pot dir qualsevol cosa, no qualsevol cosa. Pot dir coses correctes, tal, perquè no hi ha partits. No, cada dissabte ni diumenge no es perd res, ni s'empata, ni es guanya, vull dir tal, o sigui, el club està fent exposicions mundials per tot arreu, tot aquest tipus de coses, perquè no hi ha partits. Llavors, clar, el que li tocava dir al Koeman és això, d'aquí tres mesos, evidentment, si no tens diners, és molt difícil comprar brillants de molts quilats, si no tens diners. Que tens de fitxar algun jugador i te'n regalen algun, bueno, està bé, evidentment l'Agüero va ser un gran jugador, està a la fase final, potser millores alguna cosa que tenies l'any passat, per ratos, no per ser titular, la prova és que amb la Copa Amèrica pràcticament no ha jugat dos ratos, tot i ser de Picaleo i tal, i ja està. I el Depay, doncs, és un jugador que jo, amb l'amic Koeman, que jo el considero amic, i a més volava, perquè això li diria, un jugador que pot jugar a tants puestos, preferia que només jugués en un puesto molt bé. Entens? Aquesta cosa no pot jugar en tres puestos, que jugui a un i que jugui molt bé, que jugui davant de centre i faci gol, o d'extrem, i això de poder jugar a molts puestos i tal. Però, bueno, és un jugador experimentat, és un jugador que, si no et costa res, doncs és un mes. Però no estàs calentant l'ambient, malgrat la calor que fa del sol, però no de l'ambient populístic.
Joaquim, a tu t'il·lusiona algun d'aquests fitxatges?
A veure, l'únic que poder sigui bon fitxatge crec que és el de l'Eric García, i el fet de que Koeman destaqués que com una virtut que arriben de franc, això ja diu molt, perquè a veure, si ara per ser jugador del Barça una de les teves virtuts és que no costes un duro, pues no anem bé, no? A mi aquesta cosa de que no, és que arriben de franc, dius, bueno, jo també jugaria de franc o faria de franc coses pel Barça, no ho sé. Vull dir, no em sembla un argument i denota que en el fons pues, està dient, mira, és el que em toca, gestionaré el que em fitxin, però estic d'acord que no són fitxatges il·lusionats. L'Eric García crec que és el fitxatge que crec que li veig potser com més potencial, més recorregut, però tampoc també estem parlant d'un jugador descartat pel Manchester City, eh? Uh-huh. Vull dir que tampoc és que estem aquí davant del Gerard Piqué quan va venir i va tornar del Manchester, no? O sí, tant de bo.
Tant de bo, sí senyor. Tenim la porta a Israel fent gestions amb els Barça Legends, que demà juguen aquest clàssico de llegendes. Quin paper, o sigui, com esteu veient a la porta en aquests moments de pretemporada o de mercat de fitxatges?
Ell està on fire, està fent el que més li agrada. Està a tots els actes, igual a la presentació d'un infantil, d'un juvenil, com a Segaró el dia de la Festa Major, com al Mago Pop, com a fent una arenga al primer equip, dient-los que el Barça tot és sèrio, que s'ha de guanyar. Ara, agafat el vol, això que devia ja estar organitzat fa temps, d'anar-se a Israel i tal, allà, el president, exhibition i tot això, i està on fire, està fent el que més li agrada, que és estar als mitjans, parlar, ho fa magnífic, les relacions públiques, tot això, i, bueno, i tot i això, vull dir que no, i anar contactant a veure com van les coses, a les renovacions i tot això, perquè és la seva gran responsabilitat. I el Barça porta 3 o 4 mesos de nova directiva i molt poca gent coneixen a ningú més que no sigui el Joan Laporta. Bueno, i el Juste, que ja hi era l'altra vegada. Però, a més, diries, ara trobaries pel carrer un d'aquests senyors que són tots molt correctes i molt tal, i no sabries que estava Juste a Laporta.
Joaquim, tu com l'estàs veient?
Jo, d'Israel m'havien arribat notícies molt preocupants, que afortunadament al final no s'han confirmat, no? Preocupants en el sentit de que temo que el president Laporta torna a barrejar una mica els seus interessos privats i particulars amb els del club, no? I estic d'acord una mica que es transmet aquesta sensació de, bueno, de pilot endavant, no? D'ara estic aquí, ara dic això, ara no sé què, i a mi m'agradaria més una mica més un treball més de porta més discret i més centrat i més etcètera, no? Aquesta cosa tan presidencialista. Ara, d'altra banda, és el que li ha fet guanyar les eleccions, no? Per tant, entenc que la gent ara no podem dir que no coneixíem el president Laporta, no? Però a mi m'augmenta aquesta sensació que aquesta serà una temporada una mica de molts censors, de molt soroll i de pocs resultats. No?
Esperem que no. Joaquim, Minguella, bona tarda, sí. I moltes gràcies per estar avui al debat d'Esports Cope. Us envio una abraçada molt forta.
Igualment, Sílvia.
Adéu. Adéu.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
És un plaer saludar el Juan Carlos Unzué.
Mira, sobretot hacia adelante y ver que ante la dificultad busca soluciones, ¿no? Siempre hay recursos, ¿no? También ha entretenido con algunos proyectos, con entrevistas como esta, bueno, con cosas que realmente, bueno, le dan un poco de sentido a mi vida.
De dilluns a divendres, entre les 3:25 i les 4 de la tarda.
Cope, estàs informat.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante.
L'Espanyol viatja aquesta tarda cap a Marbella per fer el seu estatge de pretemporada, on jugarà en principi 4 amistosos en poc més de 10 dies. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Silvia? Muy buena tarde. Sí, de hecho, el equipo debe haber tomado un vuelo hace aproximadamente 10 minutos hacia Marbella, donde, como comentas, hará un stage hasta el 30 de julio, en el que jugará 4 amistosos. El miércoles, este mismo miércoles, de aquí a 2 días, se estrenará contra Las Palmas, y el viernes 30, último día de pretemporada allí en tierras marbellís, contra el Cádiz. Faltan por concretar 2 partidos, que serán contra el Rayo y contra el Granada, que están prácticamente cerrados a falta simplemente de la firma. No han viajado 2 de los jugadores afectados por COVID hace unos días, pero se espera que se incorporen una vez que superen las 2 pruebas PCR que tienen que pasar. Y además, el técnico Vicente Moreno ha incluido a 9 chicos del filial para completar la expedición. Antes de partir hacia Marbella, ha hablado el delantero chino Ulei, que ha pasado la cuarentena en su país y que, por tanto, no ha podido entrenarse todos los días junto con el resto de compañeros.
Tengo muchas ganas e ilusión de empezar la nueva temporada. Este año espero aportar más al equipo y ayudar a conseguir buenos resultados. He estado jugando y entrenando con la selección de mi país. Tengo muchas ganas de ver a la afición en el estadio y celebrar las victorias con ellos.
Durante estos días, por otra parte, el club quiere acelerar las salidas de aquellos jugadores con los que pretende hacer caja. Entre ellos destaca el Monito Vargas, cuya la cesión aligeraría bastante masa salarial, y otros nombres propios de los cuales hemos ido hablando, pero que todavía no encuentran acomodo porque el mercado está francamente parado, son Lozano, Víctor Gómez y Vadillo, que siguen en la rampa de salida. De esta forma, una vez que los jugadores con los que no se cuenta o con los que se prefiere ceder para que, bueno, adquieran experiencia en otros equipos, de esta forma, como digo, el Español podría empezar a llegar los fichajes.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Seguirà la concentració de l'Espanyol a Marbella el director de Tiempo de Español, Javier de Aro. Javi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Bueno, pues después de un periplo un poco complicado de viaje, yo estoy en San Pedro de Alcántara. Ellos van a llegar al Hotel Guadalmina, que está aproximadamente unos 5 kilómetros de San Pedro de Alcántara. Allí estará el equipo concentrado, pero los entrenamientos los harán en el Marbella Football Center, donde jugarán esos 4 partidos de pretemporada, como decía Juan. Así que a la espera de que llegue el equipo, nosotros ya empezaremos a hacer el programa esta tarde desde el Hotel de Concentración del Español, y con esa esperanza de que haya movimientos, pero mientras no haya salidas, tengo la sensación de que va a ser muy difícil.
¿A partir de qué hora ese Tiempo de Español esta tarde?
Pues como siempre, de 6 a 7.
Muy bien, pues ahí estaremos, pendientes. ¿Qué te parece esto de que no haya salidas, no haya entradas? ¿Cómo lo estás viendo el mercado de fichajes del Español?
Pues lo veo normal, y te voy a decir por qué, Silvia, porque yo a veces alucino con mucha gente que empieza a hablar del tema del límite salarial, masa salarial, cuando el Español desde hace años está con este tema muy, bueno, muy handicapado en el tema de los fichajes, desde la primera etapa del presidente Chen, con Ramón Robert y Quique Sánchez Flores, que hicieron una auténtica locura, de un desmadre absoluto de fichas, de contratos, etcétera, etcétera. Pues el Español ha ido pagando todo esto. El año pasado, después del descenso, con el tema del mercado, no se pudo ir nadie de ningún equipo casi, por lo tanto el Español pudo mantener, a pesar de las dificultades, porque muchos jugadores se rebajaron el salario, y esto hizo que se mantuviera la plantilla. Este año, esos jugadores que se rebajaron el salario, o más que rebajarse, los cedieron un año el salario, lo han vuelto a recuperar, y estamos en una situación donde la plantilla es 26 jugadores del primer equipo, que no hay movilidad de salarial si no empiezan a haber salidas. Decía Juan Arias, Víctor Gómez, Paul Lozano, todos jugadores, no te solucionan nada, te soluciona un límite salarial, por ejemplo, la marcha de jugadores como Vadillo, como Calero, otro tipo de jugadores que tienen contratos muy elevados. Si no vendes, no puedes tampoco moverte mucho más, y por lo tanto estamos en una situación difícil, para poder gestionar que venga algún jugador a mejorar la actual plantilla. Yo con la actual plantilla, Silvia, si me lo preguntas,
sí, te lo voy a preguntar.
Creo que vamos a sufrir. Tenemos mejor plantilla que hace 2 años en primera, eso es verdad, el año que bajamos, pero no es una plantilla tan competitiva. Hay mucha ilusión por parte de los jugadores porque están ahora en primera división, pero a mí me falta, por ejemplo, me falta un lateral zurdo, el tema de la portería podríamos debatirlo, 2 centrales como mínimo, un centrocampista defensivo y te falta un extremo y otro delantero que sea el segundo de Raúl de Tomás, porque Di Mata es un tercer delantero, no es un segundo delantero, por lo tanto, entre 6 y 7 jugadores tienen que venir para reforzar un equipo que, recordemos, este año el objetivo es mantener la categoría con una cierta dignidad.
Te voy a preguntar, ya para acabar, lo que estoy preguntando a los oyentes en el Twitter de SportsCope es, ¿sería buena una cesión del Monito Vargas para que recupere el nivel, para que se revalorice?
Yo creo que Monito Vargas se tiene que quedar este año en el Español y tiene que demostrar que es un buen jugador. Si este año Monito Vargas no hace nada, yo no creo en una cesión. Es una venta y adiós muy buena, nos olvidamos del Monito Vargas y pensamos que ha sido un error garrafal en fichar un jugador que te ha costado 11 millones y medio.
Queda claro, clarísimo. Javi, vamos hablando esta semana. Te agradezco mucho estos minutos.
Perfecto, hasta mañana.
Adeu. I passem a parlar del Girona, perquè després de confirmar-vos que estava darrere del fitxatge de Javier Espinosa, avui us confirmem un altre dels noms que sonen, David Juncà. Ens ho confirma l'Albert Díez. Bona tarda.
Què tal, Sílvia? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Sí, David Juncà, lateral esquerre, segur que el recordareu. Gironí, 27 anys, format al planter de l'equip català i que va estar 3 temporades, des del 2012 al 2015, al primer equip del Girona. Després va fer una molt bona última campanya, va fer el salt a un equip de primera, com és l'Eibar. És cert que la trajectòria ha anat de més a menys. Doncs sí, hem confirmat que el Girona té interès en el retorn de David Juncà, un Juncà que ara mateix està sense equip, després de deixar el Celta, on us deia, ha anat de més a menys. Va arribar a l'Eibar, va acabar el Celta, on ha estat les últimes 3 campanyes, però vaja, no ha tingut regularitat en el conjunt gallec. Juncà té aquest perfil que destacàvem l'altre dia, que interessa, inclús és necessari ara mateix en el Girona, és a dir, un futbolista amb experiència a la categoria, que a més vol tornar a casa, i sobretot que no té un cost afegit de traspàs. Hem de dir que en la demarcació, ell és lateral esquerre, com us apuntava, han sortit del Girona Franquesa, que estava cedit pel Villarreal, l'ha traspassat el Villarreal al Llevant, Luna, Antonio Luna, que acabava contracte, i Mojica està, ha tornat, però vaja, té una fitxa inassumible pel club. Veurem si Juncà, Espinosa, Juncà, alguna de les dues són operacions que es concreten en breu pel Girona.
No marxis, que parlem de bàsquet.
Vinga, no marxo.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Perquè el capità del Barça, Piero Riola, ha estat un dels descartats a la llista definitiva de la selecció espanyola olímpica, oi, Albert?
Sí, un dels 3 últims jugadors descartats per Sergio Escariolo de cara als Jocs Olímpics. Vaja, que la representació del Barça es queda reduïda a Àlex Abrines. Víctor Claver, recordo, ja no és jugador blau i grana. Tot després d'un molt bon partit de plantar cara, ens han fet matinar, o vaja, no dormir, amb aquest Espanya-Estats Units, Estats Units-Espanya, terres nord-americanes, amb el 83-76, i una llista de 12 que sí té molt d'accent català, amb els germans Gasol, en Pau i en Marc, Enrique Rubio, Sergio Llull i Rudi Fernández, balears però formats basquetbolísticament a Catalunya, i també és notícia al Mercato, eh? El Mercato és el que toca en aquestes dates. Andorra arriba l'alè nord-americà Drew Crawford, 31 anys, 1,96 d'alçada, arriba del Brescia italià i signa per una temporada.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Seguim amb la nostra sèrie d'Olímpics. Avui l'Andrea de Ferreter ens porta la prèvia de la selecció espanyola d'hoquei herba a Tòquio.
Bona tarda. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba ja està quasi a punt per començar els Jocs Olímpics. Espanya, dins del grup A, debutarà el dissabte 24 de juliol contra Argentina, l'últim guanyador olímpic a Rio 2016. Els altres rivals amb els que es toparà aquesta fase de grup són l'Índia, Japó i Austràlia. El 5 d'agost es disputarà la gran final en busca de la medalla d'or. La selecció espanyola compta amb un total de 16 jugadors convocats i 12 d'ells són catalans. Una selecció olímpica espanyola que ha aconseguit 3 medalles de plata i una medalla de bronze en els Jocs Olímpics. En els últims, a Rio 2016, la selecció va quedar en cinquena posició. A Sportscope hem parlat amb un dels membres d'aquesta selecció olímpica d'hoquei herba, Vicenç Ruiz, jugador català del Real Club de Polo de Barcelona i que, per cert, va disputar els últims jocs a Rio 2016. Ruiz ens ha explicat que l'equip té moltes ganes de competir i arribar, com a mínim, a les semifinals.
Bé, nosaltres tenim en ment és entre semis. Vull dir, el principal objectiu és entre semis. Tenim, bueno, un grup que és maco, no és fàcil. Llavors, el que volem és entre semis perquè a partir d'aquí tot pot passar i que és totalment assolible.
Veurem si la selecció espanyola és capaç d'arribar tan lluny com diu Vicenç, i el català també ha parlat sobre el que suposa jugar uns Jocs Olímpics per primera vegada sense públic.
Doncs sí, sap greu, la veritat, perquè tot el tema de restriccions, doncs, bueno, dificulta una mica aprofitar el 100% de l'experiència d'uns Jocs, però bueno, estem en un punt que el que ens interessa és competir, tenim moltes ganes.
Els Red Sticks no toquen la medalla de plata des dels Jocs Olímpics de Pequín 2008. Veurem si Tòquio és la seva oportunitat.
I acomiadem ja aquesta sintonia del Tour, avui per parlar de l'Enric Mas, que ha acabat finalment sisè a la Ronda Gala, la primera vegada que disputava la prova com a cap de files de l'equip Movistar. Ens en parla la Paula Pera, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Així és, ahir va acabar el Tour de França i Enric Mas ha aconseguit quedar sisè en aquesta edició. Mas no està del tot content amb aquesta posició, ha lamentat algunes errades que l'han impedit poder gaudir d'un lloc al podi, i és que el líder de l'equip Movistar és exigent amb si mateix i diu que pot aspirar a molt més. En declaracions a Televisió Espanyola ha valorat el seu pas pel Tour.
Valoració, bueno, un poco negativa, ya que veníamos a por el podium y nos hemos ido con un sexto puesto, pero bueno, espero que me sirva para un futuro, para esos días que he fallado, pues controlar por qué el fallo, seguir aprendiendo. Este es mi tercer Tour y yo creo que cada año estamos un poco más cerca, ¿no?
No és l'únic que no ha quedat content amb els resultats del Tour. Eusebio Unzué, director general de l'equip Movistar, deia això ahir a Tiempo de Juego a COPE.
Pues hombre, insatisfecho. Para nada hemos cumplido con la idea que inicialmente llevábamos. Ha sido un Tour marcado por la mala suerte. Y Enric, pues yo la verdad me quedo contento a pesar de ese sexto puesto. Yo creo que pronto lo veremos en algún podio.
El mallorquí ha volgut reconèixer la feina de tot l'equip, així com la mala sort que els ha acompanyat, com perdre Marc Soler els primers dies del Tour degut a la caiguda massiva causada per una espectadora. Soler ha estat l'únic dels 17 espanyols que no ha aconseguit arribar a la meta aquesta edició, que es tanca sense cap representant del nostre país en el podi per tercer any consecutiu. Per ara, Enric Mas es prendrà uns dies de descans per després tornar als entrenaments i preparar la Vuelta, que començarà el proper 14 d'agost.
Hay un surco nuevo en mi frente, nuevas manchas en la piel.
I acabem explicant-vos la polèmica del cap de setmana amb l'equip noruec d'handbol platja femení, que s'ha rebel·lat contra la norma del biquini obligatori al Campionat d'Europa i han decidit jugar amb unes malles curtes. Miguel Jorge, bona tarda.
¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Un poco triste esta noticia. En el Campeonato de Europa de balonmano playa, la Federación Europea prohibió a la selección femenina de Noruega jugar en mallas cortas, o lo que es lo mismo, las obligó a jugar con el biquini, que es lo que dicta el reglamento. Citándolo textualmente, dice que las mujeres deberían usar bikini, siendo la parte superior un sostén deportivo ceñido con escotes profundos y la braguita que no debe tener más de 10 centímetros de lado. Tal cual. Sobre este tema, esta polémica, desde SportCop hemos querido hablar con Yana Castañeda, jugadora del equipo femenino del Club Balonmano Granollers.
Tant normes sexistes com aquesta, perquè al final els nois no tenen cap normativa que d'aquest estil, i les noies tenim dret a poder jugar amb el que ens vingui més còmode o el que estiguem més a gust amb nosaltres mateixes. Per tant, crec que s'hauria de, gràcies a aquest gest, potser prendran cartes en l'assumpte i intentaran canviar una mica la normativa que hi ha vigent. Per tant, estic molt d'acord i espero que s'aconsegueixi un canvi.
Y por si fuera poco, la Federación Europea amenazó con sancionar al equipo con 5.000 euros, además de descalificarlas. Esto no ocurrió porque finalmente, en el partido más importante, Noruega jugó contra España por el bronce y salieron al modo de protesta jugando en mallas y no en bikini. Veremos, Silvia, si finalmente se puede cambiar la norma, tras sobre todo esta polémica que se ha generado en las redes sociales sobre todo, pero mientras que las chicas tengan que vestir diferentes a los chicos jugando en un mismo deporte, seguiremos tenint un grave problema.
Exactament, Miguel. Esperem que s'apliqui el seny en aquestes qüestions. Acabem el programa donant un cop d'ull a les enquestes d'Esports Cope al Twitter. Té raó Koeman dient que el Barça ha fitxat bé, sí, 60%, no 40%. És convenient que el Monito Vargas surti cedit de l'Espanyol, sí, 67%, no 33%. Una última notícia, perquè el gol de Ferrau a la final a 8 de la Champions de Futbol Sala ha estat nominat entre els 10 millors de la UEFA i, com us dic sempre, gràcies per escoltar-nos. Us esperem demà a les 3:25. Cuideu-vos molt.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es lo que se producía ayer a las 12 de la noche, 19 de julio, era el día de la libertad o de la liberación, Freedom Day, el día marcado en el calendario para que los británicos dejaran atrás el uso obligatorio de la mascarilla, la distancia social y volvieran a la normalidad casi como si no hubiera COVID. Claro, esto estaba marcado en el calendario porque se llegaba a una tasa de vacunación del